La consellera d'Interior valenciana el dia de la Dana reconeix al jutjat que no tenia ni idea de gestionar emergències. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'exconsellera valenciana d'Interior i de Justícia, Salomé Prades, s'ha ensorrat aquest matí als jutjats de València, Joan Bota.
Investigada per la desastrosa gestió de la Dana, Prades ha optat per expulsar-se responsabilitats i derivar-la cap als tècnics.
Enviada especial a València, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Segons han indicat fonts judicials, ha explicat que ella tenia un paper institucional i que havia d'enviar l'alerta, qui havia d'enviar-la eren els tècnics. D'Amazon, no només no l'ha esquitxat, sinó que ha dit que va estar en contacte amb ell tota la tarda. Això sí, ha carregat contra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Salomé Prades va prendre possessió del càrrec 4 mesos abans de la Dana.
Mentrestant, els Estats Units investiguen les causes de l'accident d'helicòpter al riu Hudson, a Nova York, on han mort una família de Barcelona i el pilot de l'helicòpter.
Aquest és el moment en què l'alcalde de Nova York donava el condol als familiars de les víctimes, que són Agustín Escobar i Mercè Camruí Montal, directius de Siemens, i els seus 3 fills de 4, 5 i 11 anys. Sentiu el pilot Enric Besora al matí de Catalunya Ràdio.
Jo ho veig molt difícil que un ocell pugui fer això. Segurament el més normal i la cosa més raonable que pugui haver passat és un problema en l'estructura de la helicòpter, en aquest cas.
Pel que fa al capítol d'avui de la guerra comercial, la Xina ha replicat aquest matí els últims aranzels anunciats pels Estats Units ahir mateix a la nit.
La Xina cobrarà el 125% dels productes nord-americans que arribin al seu territori en resposta a la tarifa del 145% dictada per Donald Trump. De viatge a la Xina, Pedro Sánchez ha vist com Xi Jinping li demanava que Europa protegeixi la globalització.
Pequín, Francesc Canals.
Sánchez ha defensat el lliure comerç a Pequín i davant les acusacions nord-americanes d'haver-se llançat en braços de la Xina, ha precisat que Espanya és un puntal del vincle transatlàntic, però que alhora vol aprofundir en la relació amb la República Popular, que la política exterior de Madrid no va contra ningú, ha dit.
A tot això, la inflació va baixar 9 dècimes al mes de març a Catalunya. Va quedar en el 2,2%. Això sí, són dades que no recullen encara l'esclat de la guerra comercial.
Pendents de com afecti tot plegat el que està passant, l'evolució dels preus a l'abril, al març, l'encariment de la vida es va frenar sobretot gràcies a la caiguda dels preus de la gasolina i el gasoil, que s'hauria de mantenir les pròximes setmanes.
I en aquest context, Catalunya assumeix la presidència rotatòria dels 4 motors per Europa, l'aliança de la Generalitat amb regions punteres de França, d'Alemanya o d'Itàlia. Els aranzels han estat molt presents també a l'acte de traspàs de la presidència. Enviada especial a Varese, Núria Oriol.
Sí, bon dia. Aranzels que han posat d'acord les 4 regions que integren l'aliança, governades per colors polítics ben diferents. Front comú, una declaració en conjunta defensant la negociació, però també protegir-se mentre estan buscant mercats alternatius. El president de la Generalitat, que liderarà l'associació aquest any, ha fet aquesta crida.
No és moment de dubtar ni d'arronsar-se, és moment de fer un pas endavant i de liderar. Les regions dels 4 motors d'Europa ho tenim tot.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, els esports, Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick parla per primera vegada de la seva renovació de contracte amb el Barça.
Sí, però no ha concretat gaire cosa. Vaja. El tècnic del Barça encara té un any més de contracte, ha dit que està molt bé al Barça i a Barcelona, però que no vol pensar en el futur. Sentirem, però, aquesta resposta i reflexió que ha fet Flick sobre la renovació i també de com afronta l'equip el partit de demà de Lliga amb el Leganés. Dani Olmo, de moment, continua sent baixa i no viatjarà. I partit avui important d'Eurolliga pel Barça. Avui els blaugranes es juguen classificar-se directament per als play-offs sense passar per la repesca.
Moment de saber com tenim la circulació. Potser algú de vosaltres comença unes vacances llargues de Setmana Santa i esteu en operació tornada. Tenim un punt d'enveja. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí que fa molta enveja, però de moment, a més, es trobaran bé en general les carreteres, perquè només hi ha cues a la P7 i la B30, Cerdanyola del Vallès en direcció a Girona, la C58 i la C33 de Montcada, l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la C17 a Parets del Vallès, direcció sud, B24 a Vallirana, direcció Tarragona, la B20 la Pota Sud a Sant Boi de Llobregat en direcció Castelldefels, i a les rondes, en ronda litoral de Mercabarna a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat, també de Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat, la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca també en direcció Besòs. Per obres, autovia 2 entre Martorell i Abrera en direcció Lleida i comarcal 245 de Sant Joan d'Espí a Sant Boi. El transport públic, a la línia R3, els trens circulen encara amb retards entre les estacions de la Garriga i les Franqueses del Vallès, que en alguns casos poden superar els 20 minuts, per una incidència d'infraestructura ja resolta.
I ens falta el temps.
A la tienda vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què ens esperen els pròxims dies?
De moment, temperatura que pujarà. Avui calor moderada, màximes de 18, 20, 23, 24, 25 a les comarques gironines, 23, 24 al Pla de Lleida, Pla de Bages, també cap al Baix Ebre de la Ribera d'Ebre i a la resta al voltant dels 20 graus. No està malament. Amb aquest cel mig enterbolit, mig ennuvolat, avui no plourà, però al vespre, final de tarda, alguna gotellada pot caure al nord de Lleida, cap a la Ribagorça o al Pallars. Demà, un dia molt semblant i la temperatura encara una mica més alta. I a la tarda, algun ruixat més en aquest sector del nord de Lleida, cap a l'Alt Pirineu. I diumenge puja la mínima, per tant, matinada suau, poc freda, molt primaveral. I a la tarda, fins al vespre, aquest diumenge, ja tindrem una mica més de pluja. Al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, no ho descartem al vespre al prelitoral i també a la nit. Alguna pluja podria arribar a la costa entre Tarragona i Barcelona. Després, el canvi més important seria dilluns i dimarts, quan ens ve una bosseta d'aire fred. Almenys dilluns i dimarts la pluja pot ser abundant, superar els 30-40 litres a alguns sectors del país i baixa la temperatura. Per tant, si diumenge pot nevar poquet, molt poquet, a 2.400 metres, de cara a dimarts la neu podria baixar de 1.900 a 1.500 metres. Aquest és el panorama més o menys fins dimarts. Sembla que dijous i divendres sant podria fer més sol.
Molt bé, doncs estarem pendents. Els que treballem la setmana que ve ho anirem explicant. Gràcies, Dani, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Salomé Prades, l'exconsellera d'Interior i de Justícia de València, admet davant la jutge que investiga la gestió de la gota freda de la Dana que no en sabia res d'emergències i carrega contra els tècnics. Al carrer, mentrestant, una seixantena de famílies de víctimes l'han escridassada i reclamen justícia pels 228 morts reconeguts oficialment. Enviada especial a la Ciutat de la Justícia de València, Maria Núria Arbella, bon dia.
Bon dia. Prades s'ha escudat en la seva inexperiència i en el fet que des del juliol ostentava el càrrec. Un càrrec institucional, de manera que ha dit que eren els tècnics qui havien d'enviar els missatges d'alerta. A més, ha assegurat que el pla d'emergència s'activa de manera automàtica. Ha carregat contra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com ha explicat Imma Jaén, una de les advocades d'una de les acusacions populars del cas.
La alegación que hace básicamente es que la información que tenía que llegar de la Confederación Hidrográfica del Grupo del Júcar nunca llegaba, porque, por ejemplo, en El Pollo había desde las 16:14, creo que era, hasta las un intervalo como de 2 horas, el nivel caudalístico no se informó.
Continua aquí, us sentiu de fons a la concentració de totes aquestes persones que formen part de les 3 associacions que estan personades en el procediment i que són familiars de víctimes. Àlex Caraval, que és portaveu dels damnificats de l'Horta Sud, ha dit que això acaba de començar i explicava que tot just ara es van veient també les repercussions que ha tingut tota aquesta tragèdia sobre els nens.
Los niños que no están diagnosticados, pero sí tienen pesadillas o les cuesta ducharse, meterse en el agua. Se nos ha ido en la zona alguna de la luz y esos niños se ponen muy nerviosos, piensan que va a venir otra vez el agua. O sea que todo eso no se puede quedar ahí.
Han dit que avui estan aquí no només per escridassar els 2 càrrecs, els 2 únics processats que hi ha per a aquest cas, sinó també per donar suport a la jutge que està sent molt activa en aquest procediment. Avui ha fet 2 escrits, un dels quals és per dir que també assumeix la denúncia de víctimes que havien recollit altres jutjats, com de Llíria, Ribarroja, Carlet o Benetússer. Molta expectació mediàtica. S'espera la sortida de Salomé Prades, per bé que alguns funcionaris de l'interior de la Ciutat de la Justícia apunten que podria haver fet servir una altra porta per evitar-se el xoc de sortir i trobar-se amb la 20ena o 30ena de càmeres i totes aquestes persones amb pancartes que hi ha aquí fora.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquesta sortida, si és que es fa en un lloc visible, i a la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem aquestes declaracions i el que se'n sap del que ha dit davant de la jutge. Fins ara, Maria Núria.
Fins ara.
Mentrestant, s'investiguen les causes de l'accident d'helicòpter a Nova York en què ha mort una família de Barcelona i el pilot de l'aparell. Un aparell que ha perdut les hèlices i que ha caigut a pes al riu Hudson. Les víctimes eren dos directius de l'empresa Siemens i els seus tres fills de 4, 5 i 11 anys, Marriera.
Es tracta de l'ex-CEO de Siemens, Agustín Escobar, que seguia com a directiu dins l'empresa, la seva dona, Mercè Camproví Montal, que també tenia un càrrec directiu en una filial de la companyia i era més neta de l'expresident del Barça, Agustí Montal, que juntament amb els seus tres fills feien un vol turístic per Manhattan. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol des d'Itàlia.
Consternats, tot el nostre afecte als familiars i amics, i des del govern ens posem a disposició d'ells per poder ajudar en tot el que puguem ajudar, no?
El president espanyol Pedro Sánchez també ha lamentat l'accident, així com el president dels Estats Units, Donald Trump, que assegura que treballen per aclarir els fets.
I de les causes de l'accident, se'n sap alguna cosa?
Doncs mira, l'aparell feia 15 minuts que sobrevolava Nova York quan, per causes que no se saben, ha perdut el control i ha caigut al riu Hudson, molt a prop de l'escultura de Jaume Plensa, que en unes circumstàncies molt estranyes, ens diuen els experts, sense part de la cua i les hèlices. L'expert Pere Pla, del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics de Catalunya, descarta la hipòtesi de l'impacte d'un ocell i apunta més a un error mecànic, ja que fallen alhora les hèlices principals i també les de la cua.
O s'han aturat els dos rotors per un fallo mecànic intern, o s'ha descompensat el rotor principal, ha picat contra el de cua i l'ha trencat. I llavors ens hem quedat amb l'helicòpter sense cap dels dos rotors. El que està clar és que la caiguda de l'helicòpter, durant la caiguda, no funcionava cap dels dos rotors.
Assegura que s'acabaran sabent les causes, ja que les converses estan gravades. L'empresa turística New Yorker Helicopter Tours fa 30 anys que fa vols turístics per Manhattan i ja havia patit dos accidents, però cap d'aquests mortal. Quan les autoritats judicials ja ho autoritzin, començaran després els tràmits de repatriació dels cossos, que s'espera que siguin ràpids, segons ha dit la delegació del govern espanyol.
12 minuts de les dues, la Xina li torna el cop als Estats Units i apuja els aranzels a les importacions nord-americanes fins al 125%. El nou capítol de la guerra comercial entre les dues principals potències econòmiques coincideix amb la visita del president del govern espanyol a la Xina per reforçar l'intercanvi empresarial i les inversions. Pedro Sánchez assegura que la col·laboració amb Pequín no va contra els Estats Units. Pequín vol que Europa treballi conjuntament amb ells per evitar les imposicions, diu, de Donald Trump. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Pequín apuja els aranzels als Estats Units amb aquest 125%, resposta al 145% imposat pels Estats Units. Però, diu Pequín, és l'última pujada, faci el que faci Donald Trump. Si els torna a pujar, la Xina els ignorarà. Potser una manera aturant l'escalada de fer que Trump es posi a negociar també amb Pequín. I enmig de tot plegat, Pedro Sánchez s'ha reunit aquest matí amb el president xinès Xi Jinping sota les acusacions nord-americanes de llançar-se en braços de la Xina. El president espanyol ha defensat ser amic dels Estats Units i apostar també per la República Popular, que la política exterior espanyola no va contra ningú, ha dit.
Queremos contribuir a esa relación positiva entre la Unión Europea y Estados Unidos, que creo que ha sido mutuamente beneficiosa, y al mismo tiempo creemos necesario el seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea y también entre China y España.
Sánchez també ha defensat el lliure comerç, però equilibrat. La Xina ha venut a Espanya per valor de 45.000 milions d'euros aquest 2024 i li ha comprat per valor només de 7.400 milions. Satisfacció per la firma d'un protocol per millorar l'accés del sector porcí espanyol a la Xina, on és el primer subministrador europeu. També progressos en cosmètica i cireres. La jornada havia començat amb reunions amb grans empreses xineses amb possible interès per invertir a Espanya de sectors com l'automoció, entre ells Chery, que ja ho està fent, o també de bateries. És la tercera visita de Sánchez a la Xina en poc més de 2 anys, cosa que indica com està guanyant pes el gegant asiàtic quan es tracta de captar inversions.
I mentrestant, Brussel·les calcula que la guerra comercial oberta per Donald Trump provocarà una reducció de 2 dècimes del PIB de la Unió Europea, però avisa d'un impacte molt més gran per l'economia dels Estats Units. La Comissió Europea té previstes dilluns a Washington noves negociacions amb l'administració Trump, enmig de la treva aranzelària de 90 dies que Brussel·les recorda que per Europa només és parcial. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Nous càlculs ara de la Comissió Europea sobre l'impacte dels aranzels, que Brussel·les insisteix que no poden ser precisos per la gran incertesa de com aniran les negociacions o de quins nous girs farà l'administració Trump, però que apunten a un horitzó més negatiu per l'economia europea, entre dues dècimes i més de mig punt, però encara més per la dels Estats Units. L'eurocomissari de Comerç viatja a Washington per tenir noves converses dilluns amb els seus homòlegs nord-americans en el nou escenari de suspensió arancelària per 3 mesos. Trump, però, continua gravant alguns productes a Europa, com els cotxes, l'acer i l'alumini, cosa que lamentava el vicepresident de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis.
Donem la benvinguda a la pausa de 90 dies. Crea l'espai per a negociacions. De totes maneres, no hauríem d'oblidar que els aranzels recíprocs del 10% segueixen en vigor per quasi tots els països i representen un cop per a l'economia global.
Brussel·les insisteix que continua preparant possibles noves represàlies que, segons ha avisat von der Leyen, poden castigar les grans tecnològiques nord-americanes si les negociacions no acaben bé.
Doncs enmig de tot això, jornada sense un rumb clar a les borses. La sessió ha començat a l'alça a Europa, després de la remuntada d'ahir, però al llarg del matí ha canviat de signe en diverses ocasions. Ara hi ha descensos d'algunes dècimes a la borsa de Madrid i de més d'un punt i mig a la de Frankfurt. A l'Àsia, l'índex japonès Nikkei també ha tingut números vermells, mentre els indicadors xinesos han estat verds, per tant positius, Jordi Canal.
Sí, els mercats continuen sent pessimistes, segons els experts, perquè malgrat la treva temporal de Donald Trump es mantenen les incerteses. Josep Soler, de l'Associació d'Assessors Financers, explica que els riscos per l'economia no han desaparegut.
El mal parcialment ja està fet perquè ha augmentat la incertesa, ha disminuït la confiança en l'economia, baixarà el consum o està baixant el consum, baixaran les perspectives de que s'inverteixi i, per tant, hi ha més probabilitats de que baixi l'ocupació, que pugi la inflació i, per tant, entrem en un moment que podem suavitzar aquestes perspectives de recessió, però no les podem eliminar.
El Banc Central Europeu assegura que està preparat per intervenir si la guerra comercial afectés l'estabilitat financera en la zona euro. La moneda comunitària es continua enfortint. Es canvia per més $1.14.
I encara en economia, avui també s'ha conegut la dada d'inflació del mes de març, que encara no recull la possible pujada de preus derivada d'aquesta guerra arancelària. L'IPC ha baixat 9 dècimes a Catalunya. Queda al 2.2%, Laia Ortega.
Trenca així 5 mesos consecutius de pujada. Segons les dades de l'Institut d'Estadística, el que més ha baixat en relació al febrer és el capítol de gas i electricitat, tot i que continua al voltant d'un 10% més car que fa un any. Si ens fixem en els aliments, de mitjana se n'ha pujat un 2.7%, n'hi ha però que s'han disparat, com la carn de vedella i de xai, els ous, el cafè, que s'han encarit més d'un 10%, o la xocolata, que s'ha disparat un 25%. La gasolina i el gasoil, en canvi, s'han abaratit més d'un 6%. I coincidint amb l'IPC, també es publica l'índex de referència dels lloguers, que és vàlid pels que s'hagin firmat després del 25 de maig del 2023. Doncs bé, els que s'hagin d'actualitzar el mes que ve pujaran un 1.98%.
I mentrestant, primera acció conjunta dels anomenats 4 motors per Europa en contra dels aranzels sota la presidència rotatòria de Catalunya. Les 4 regions, governades per colors polítics diferents, tanquen files al costat d'Europa, criden a la negociació, però acorden, mentrestant, buscar mercats alternatius. L'acte de traspàs formal s'ha celebrat aquest migdia en un acte al Palau de Congressos de la localitat italiana de Varese. Enviada especial a Varese. Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. Front Comú de la Llombardia, governada per l'extrema dreta de la regió de l'Avèrnia, Roy Nalms, liderada per la dreta, de Baden-Württemberg amb els Verds al capdavant i de Catalunya amb els socialistes. En una declaració conjunta que s'ha ultimat en una reunió de prop de 2 hores, aquí al Palau de Congressos de Varese, rebutgen els aranzels, defensen la negociació, però també acorden, mentrestant, protegir-se. Salvador Illa, que és des d'aquest migdia el nou president dels 4 motors per Europa, ha marcat la direcció pel proper any.
Catalunya estarà al costat dels valors democràtics europeus que ens han permès construir el projecte econòmic, social i democràtic més exitós de la història de la Unió Europea. No ens deixem intimidar per les amenaces comercials provinents de l'altre costat de l'Atlàntic, ni tampoc per les amenaces bèl·liques de Rússia.
Els 4 motors per Europa, que representen a 37 milions d'habitants, va ser constituïda fa més de 30 anys, el 1988, en l'etapa de Jordi Pujol. I ara Salvador Illa posa en valor la força que pot tenir la cooperació de les regions, també en situacions com l'actual. la dels aranzels, per amplificar la veu i l'influència de Catalunya a Europa.
I de Varese a Berlín, perquè la prestigiosa Universitat Humboldt d'aquesta ciutat de Berlín ha estat l'escenari de l'onzena trobada internacional de professors i estudiants de català a l'exterior. Es tracta d'un fòrum d'intercanvi entre professionals de l'àmbit lingüístic d'arreu del món entorn a la llengua catalana. Berlín, Oriol Serra.
Bon dia. Una vuitantena de docents d'arreu dels països catalans i estudiants de català de tot el món han parlat de literatura, traducció i cultura a la Facultat de Llengües de la Humboldt de Berlín durant 3 dies. Entre Europa, Amèrica i Àsia hi ha 131 universitats que ofereixen estudis catalans. A Alemanya en són gairebé una vintena. Des de la xarxa de l'Institut Ramon Llull destaquen que el curs passat s'hi van matricular més de 4.000 estudiants arreu del món. Maria Bruguera és professora de català a la Freie Universität de Berlín, l'altra universitat de la capital alemanya que ofereix crèdits de llengua catalana.
Hi ha sempre dificultats, hi ha poc pressupost a les universitats, a la Humboldt també hi ha altres llengües que estan en perill, però bé, és una feina de formigueta.
La desaparició successiva de diccionaris de català fa que estudiants i traductors es trobin sovint que han de fer el pont amb el castellà a l'hora de traduir, tal com explica la lingüista Fiona Maia.
Una mica és una llàstima perquè és que per aprendre català quasi també s'ha de conèixer el castellà i no hauria de ser així.
El taller de creació musical en col·laboració del duet maresmenc Dani Six i Iskit ha servit per a demostrar que el català funciona en tots els accents i també amb l'autotune.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem al Panamà per saber com viuen allà l'arribada de Donald Trump al poder i les seves insinuacions sobre que els Estats Units podrien intentar controlar el canal de Panamà.
Catalunya migdia.
Ja està disponible el catàleg Obramat 2025 amb marques professionals. Estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR perquè els tinguis actualitzats tot l'any. Agafa-la al teu magatzem Obramat.
Benvinguda a la llibreria Riera.
Volia un llibre anomenat El Tirroc Vermell que sempre et demano.
Segur que és un llibre?
M'ho ha posat així el meu nòvio.
Per Sant Jordi, rosa, llibre i Tirroc amb entrega immediata. Celebra Sant Jordi amb un Volkswagen Tirroc des de 24.900 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Per títol Tirroc no em surt, eh?
Javier Cercas, Margarita Català, la filla de Neus Català, Paula Vázquez, Maica Navarro i Paco Marco a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El periòdico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Catalunya migdia.
És un quart i mig. Inquietud dels ciutadans panamenys davant l'acord de seguretat del seu govern amb els Estats Units firmat aquesta mateixa setmana. Tot i que l'executiu ha volgut matisar-lo, el pacte arriba enmig de les aspiracions de Donald Trump de controlar el canal de Panamà. El país centreamericà, a més, neguen que la Xina estigui augmentant la seva influència en aquesta via comercial tan estratègica. Ciutat de Panamà, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Reacció immediata del govern del Panamà a l'anunci del Pentàgon d'un acord que, a canvi de suport militar per vigilar el canal, permetria als vaixells militars nord-americans creuar-lo gratuïtament. Aquest és el ministre panameny per assumptes del canal.
Los barcos americanos no van a pasar gratuitamente. Se va a buscar un mecanismo para un costo neutral, como dice esta declaración conjunta.
El Panamà hi ha malestar amb el govern local per les cessions davant Donald Trump. Es considera una excusa, això del control xinès, per justificar el trencament del pacte constitucional que garanteix la neutralitat del canal en favor dels Estats Units. Ho verbalitza el catedràtic de Relacions Internacionals de la Universitat Local, Euclides Tàpia.
Un acuerdo que implique que los servicios que yo presto a la seguridad del canal, tú me lo vas a pagar a través de la exoneración de peaje. Ahora la pregunta es, ¿quién inventó eso de que nosotros tenemos que tener servicios de ellos ante un enemigo que en la práctica no existe? Ellos han inventado que hay un peligro que es China. Eso es falso. No hay un peligro inminente que justifique ni la modificación del canal de neutralidad ni nada por el estilo.
Segons el canal mateix, la influència xinesa és inexistent i recorden que durant el primer mandat de Donald Trump les relacions amb els Estats Units van ser excel·lents.
Més de 30.000 persones viuen amb Parkinson a Catalunya i cada any es diagnostiquen gairebé 4.000 casos nous d'aquesta malaltia. Avui, que és el Dia Mundial del Parkinson, malalts i associacions d'afectats reclamen que les administracions assumeixin el cost integral d'aquesta patologia a Purificació Barcelona.
Denuncien que Salut només cobreix l'assistència bàsica, els medicaments i les intervencions necessàries, però no els serveis de fisioteràpia, logopèdia i psicologia imprescindibles per als afectats. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio Roser Roger, presidenta de l'Associació Catalana de Parkinson.
El que et dona Salut és pues, la visita al neuròleg, el medicament, les intervencions, quan arriba el moment que t'haiguis d'operar, però aquí s'acaba tot.
Pel que fa a la recerca, els últims anys s'ha avançat amb medicaments que combaten els símptomes i algunes complicacions, i que hores d'ara ja garanteixen una esperança de vida per als afectats similar a la de la resta de la població. Hi ha molts estudis en marxa que permeten ser optimistes. Segons ha dit a Catalunya Ràdio Jaime Kulisevski, cap del grup de Parkinson de l'Institut de Recerca de Sant Pau, els joves d'ara ja veuran nous tractaments per aturar la malaltia.
Jo crec que no estem massa lluny. La gent jove segurament que veurà, no sé si la cura, però sí la prevenció, la identificació temprana, quan tu encara pots fer coses per protegir les neurones.
En aquest sentit, un estudi publicat avui ha demostrat que una nova prova de sang pot diagnosticar el Parkinson en fases presimptomàtiques i amb més precisió que els mètodes de detecció actuals.
La reducció de la jornada laboral i l'accés a l'habitatge són les prioritats de Belén López, la nova secretària general de Comissions Obreres. López substitueix Javier Pacheco, que ha estat 8 anys al capdavant del primer sindicat de Catalunya. Barcelona, Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Belén López, la primera dona que lidera un sindicat a Catalunya, ha defensat la mirada femenina per transformar la societat.
Volem aportar la mirada, les vivències i les veus de les dones, de la meitat de la població, a la construcció de les propostes d'organització del món en el que vivim. Volem ser subjectes actius en igualtat de condicions en tots els espais on es prenen decisions que afecten a la nostra vida. Volem ser motors del canvi, de transformació social, perquè tenim propostes diferents i volem explicar-les.
L'actuació sindical incidirà sobretot en la reducció de la jornada laboral.
Aquesta reivindicació aglutina part de les reivindicacions històriques del moviment obrer, perquè no només reparteix la riquesa, millora la salut de les persones treballadores i ens obliga a repensar com redistribuïm el temps de treball.
Comissions Obreres de Catalunya també vol tenir un paper més actiu en la defensa del dret a l'habitatge. I Belén López ha defensat la necessitat d'un pacte nacional de les cures perquè cuidar els fills, els grans i els malalts no recaigui només en les dones, sinó en el conjunt de la societat i de les administracions.
Doncs ja que parlem sobre atur o sobre els temes laborals, fa 15 anys exactes que l'empresa Lear va tancar la fàbrica que tenia a Roquetes, al Baix Ebre. Allà hi treballaven mig miler de persones. La seva sortida exemplifica la desindustrialització que va viure l'extrem sud del país. Des d'aleshores, tot i els intents que hi ha hagut, no s'hi ha instal·lat cap empresa en aquelles instal·lacions. Roquetes, Jordi Barranca.
Les conseqüències econòmiques, però també socials, van ser devastadores. Feia anys que la producció del cablejat elèctric per marques de cotxes com ara SAP anaven a la baixa. Josep Caçador, exsecretari general de Comissions Obreres a la zona, i Soledad Roca, exsecretària d'Acció Sindical i extreballadora durant 40 anys de la Lear.
Això és com si hagués tancat la Seat a Barcelona. Comptant doncs, els ingressos que tenia, la renta que tenia la gent, sabíem els salaris, sabíem tot, vam xifrar al voltant dels 13 milions d'euros anuals.
Tortosa i els voltants de Tortosa demogràficament s'ha quedat, com aquell que diu, sense ni pare ni mare. De moment no se'n va donar compte, però després cada vegada les han anat passant més canutes. I que ara hi ha gent que jo sé segur que va a Càritas a buscar menjar.
La burocràcia i les males connexions han fet que cap altra empresa s'hagi instal·lat des d'aleshores a les naus que ocupava la multinacional. Des del 2010, per cert, són propietat de l'Ajuntament de Roquetes.
I la ciutat de Tarragona ha trencat el consens sobre la ubicació de la futura estació intermodal del Camp de Tarragona. Demana que es faci a la ciutat i no pas enmig del no-res, textualment. L'Ajuntament de Vilasepca, que és el municipi on està projectat l'equipament, ha reaccionat abandonant els grups de treball per la creació d'aquesta futura àrea metropolitana. Reus demana també que es mantingui l'acord inicial. Ricard Buigas.
Vilaseca ha notificat a la Diputació de Tarragona que no tornarà als grups de treball fins que no es recuperi el clima de confiança i de generositat
nerviositat del moment inicial. És la reacció del consistori Vilassacà després que Tarragona hagi decidit canviar d'opinió sobre la ubicació de l'estació intermodal. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, aposta per construir l'estació a la zona d'Horta Gran. Considera que seria un error fer-ho enmig del no-res, com va passar amb l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona fa 19 anys. L'Ajuntament de Reus ha demanat que es mantingui el pacte inicial. L'alcaldessa Sandra Guaita diu que és el projecte que s'ha consensuat i que la mobilitat s'ha de dibuixar amb lleialtat, mirada àmplia, generosa i visió de territori.
Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. L'Ajuntament de Mataró s'ha reunit amb els veïns del barri de Cerdanyola després de dues nits d'aldarulls per la detenció aquest dimecres d'un home que intentava ocupar un habitatge al carrer de València d'aquest barri. En aquesta zona s'han cremat 12 contenidors, dos turismes, una furgoneta i un toro mecànic. Núria Moreno, regidora de Seguretat a l'Ajuntament de Mataró, assegura que ja treballen per pacificar la situació.
La nostra política és clara, és tolerància zero amb els actes incívics i vandàlics que s'han produït aquestes dues darreres nits en el barri de Cerdanyola i que han alterat la convivència pacífica del barri. De fet, aquest matí he mantingut una trobada amb els veïns de la zona per escoltar els seus neguits i mostrar-los el nostre suport. Farem tot allò que sigui possible per reconduir la situació el més aviat possible.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local desplegaran un dispositiu conjunt de seguretat durant aproximadament dues setmanes per donar resposta a aquests episodis de violència. Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El cos dels agents rurals dobla els efectius del dispositiu de vigilància als espais i parcs naturals i aquest any n'hi haurà un centenar més. El pla l'han presentat avui a la Fageda d'en Jordà, a la Garrotxa. Núria Peraire, bon dia.
Hola, bon dia. El dispositiu s'activa a partir de demà coincidint amb les festes de Setmana Santa i és que ara comença l'època en la qual hi ha més afluència de visitants als parcs protegits. Es vigilaran 25 espais protegits de tot el país. L'any passat els agents rurals van posar 1.700 denúncies. El cap del cos, Josep Antoni Mur, ens detalla quines són les infraccions més habituals.
L'acampada, la circulació motoritzada per llocs que no es pot o per aparcar fora de les pistes forestals o en camps de conreu i després també la prevenció d'incendis forestals.
Amb els 100 agents incorporats recentment, ara el cos està format per 600 i l'objectiu és arribar als 900 l'any 2030. També vigilaran que es portin els gossos lligats, que respecti la propietat privada i les normes dels parcs naturals i que no es col·lapsin els camins perquè no s'impedeixi l'activitat agrícola o ramadera.
I continua sobre la taula l'opció de reintroduir el linx a Catalunya per combatre la plaga de conills. El Departament de Territori hi aposta, malgrat que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va pactar amb el Gremi de la Pagesia renunciar a la reintroducció d'aquest felí com un dels requisits per desconvocar les tracturades previstes per principis de febrer. Lleida, Estela Bussoms.
Aturar la reintroducció del linx es va incloure a la llista d'acords amb el Gremi, però des de Territori no hi tanquen la porta. Avui, a l'Estany d'Ivars i Vilassana, el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ha dit que la plaga de conills s'ha de combatre potenciant els depredadors naturals i això també inclou aquest felí.
S'està mirant de convèncer que ha dit que no valia la pena, de demostrar que sí que val la pena perquè és un element pel control dels conills i crec que valdrà molt la pena fer-ho i que crec que podem convèncer les persones que van dir que no es podia fer.
La vicepresidenta del Gremi de la Pagesia, Mar Ariza, ho lamenta.
S'ha demostrat científicament que la introducció del linx no ajuda a millorar la sobrepoblació de conill i, per tant, doncs, no creiem convenient tornar a repetir els mateixos estudis que ja han demostrat que no és efectiu.
Sigui com sigui, de moment no es concreta ni el nombre d'exemplars, ni on ni quan s'alliberarien.
Passant gairebé 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcorteinglés.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Per Setmana Santa, escapa't a l'Espai Gironès.
Aquesta Setmana Santa, vine a l'Espai Gironès i gaudeix de shopping, restaurants, cinemes, activitats i molt més.
Tot el que busques ho trobaràs a l'Espai. Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
20 anys d'Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
Catalunya migdia.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Federica Montseny, filla d'intel·lectuals anarquistes, es va convertir en una figura clau del moviment llibertari i en la primera dona ministra de l'Estat espanyol. Per això mateix, i per la seva manera radical de mirar el món, va ser també una figura molt polèmica. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya migdia.
La discriminació per edat ha centrat avui la quarta edició de Parlem de Dones, l'espai de reflexió per dones creadores impulsat pel Departament de Cultura, Montse Mas.
I entre les participants, la ballarina Sol Picó, de 57 anys, i l'actriu Carme Sansa, de 82, que han explicat com fan front a l'edatisme.
Si el teu cor respon, estàs ahí i a lo millor pues, no fas la perivuelta cap enrere, però faig una altra cosa que també pot tindre interès, però jo tinc la sensació, cada vegada que puja a l'escenari, que té menys interès.
Tu, sent actriu, no faries alguna cosa per estar més jove? I dic, jo, precisament, no. El que no puc és jugar-me-la, que després tingui una cara que no em puguin ni contractar, que això hi ha actrius que els ha passat.
Un edatisme que ha afegit la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que impacta en totes les etapes de la dona.
Quan ets jove et diuen nena, quan estàs a l'edat intermitja perquè estàs a l'edat de criar i llavors o t'apartes o deixes els fills abandonats, no? Sembla que no hi ha un camí del mig, i quan et fas gran perquè ja no és aquella dona jove i potent. Hi ha molta feina a fer. Clar. Estem treballant amb una llei dels drets culturals que té un gran consens.
L'acte s'ha tancat amb un networking entre les 140 assistents, dones que lideren projectes culturals com l'editora Laura Huerga, la pallassa Alba Sarraute o la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Judit Colell.
El Gran Teatre del Liceu ha presentat avui La Sonàmbula, de Vincenzo Bellini, que es representarà el dia 22 d'abril i fins al 8 de maig. La dirigeix Bàrbara Lluch, que converteix l'obra en un clam contra les relacions tòxiques, Estel Batet Carles.
La directora artística posa el focus en el judici públic cap a Amina, la sonàmbula protagonista acusada d'infidelitat. La interpreta la soprano nord-americana Nadine Sierra, que ha de lluitar contra la intolerància de la societat i contra els seus propis dimonis interiors. La cantant admet que, al principi, no confiava que pogués fer bé el rol d'Amina.
Let's be honest. La sonàmbula...
Siguem honestos, La sonàmbula no és de les obres que té una història més interessant. Has de submergir-t'hi amb molta profunditat per trobar el nucli del que realment està passant. I crec que la Bàrbara ho ha aconseguit perquè ella ja ha vist alguna cosa que jo no havia vist.
Because she saw something that I didn't see.
Completen el repartiment el tenor Xavier Anduaga, el gelós Elvino, amb qui s'ha de casar Amina, també el baríton Fernando Radó, la mezzo Carmen Artaza i la soprano Sabrina Gardez. El muntatge és una coproducció del Liceu amb el Teatro Real de Madrid, el New National Theatre de Tòquio i el Teatro Massimo di Palermo.
I ara anem al cinema, perquè avui és divendres, per tant, hi ha estrenes.
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
He vingut a provar.
Aleshores, no he vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
Fem una birra.
Aquest que hem sentit és Mario Casas, que debuta parlant en català al cinema amb Molt lluny. La pel·lícula, dirigida per Gerard Oms, és una de les estrenes destacades de la setmana, Marc Garriga.
Molt lluny narra el procés de descoberta personal d'un aficionat pericú que, després d'un partit del seu equip a Bèlgica, es queda allà, en un país desconegut per ell, i talla tots els lligams amb la seva vida anterior. És una òpera prima brillant amb un Mario Casas que fa un dels millors papers de la seva carrera. Pel que fa al cinema infantil, s'estrena en la catalana La llum de l'Aixa, una aventura a l'Al-Àndalus del segle XI, on una nena es rebel·la contra la tradició per dedicar dedicar-se al que ella l'apassiona, i també la danesa Missió Panda a l'Àfrica. També arriben dos thrillers que són blockbusters en potència, Amateur, amb una mena de James Bond informàtic encarnat per Rami Malek, l'actor que es va endur l'Oscar interpretant Freddie Mercury, i La Cita, sobre una dona a qui obliguen a matar l'home amb qui ha quedat en una cita cegues. Totes dues amb un guió a mig coure, però sense més pretensió que entretenir. De França n'arriben dues joies, la provocadora El Segundo Acto, del subversiu cantant Dupier, el film que va obrir el Festival de Cannes l'any passat, i la commovedora La Història de Jim. I per acabar s'estrena l'innecessari remake d'Un funeral de mort, amb Kim Gutiérrez com a protagonista.
I abans dels esports, un tema més, us parlem del petit poble de Penelles, a la Noguera. Ha experimentat una transformació important gràcies al Festival de Pintures Murals, anomenat Gargar, que el mes de maig celebra la seva desena edició. Aquest municipi, que només té 450 habitants, rep anualment la visita de més de 35.000 persones. Lleida, Pere Joan Álvarez.
En 10 anys de Gargar, a Penelles hi han obert dos restaurants, dues botigues i tres allotjaments rurals, a més d'una oficina de turisme. També ha reobert el cinema. Tot plegat arran del Festival Gargar, un referent internacional. Eloi Vergós, alcalde.
Si estem parlant de més de 35.000 visitants a l'any, vol dir que sempre hi ha els caps de setmana, sobretot, però sempre hi ha gent visitant el poble.
Els veïns asseguren que el certamen ha posat Penelles al mapa. Sentim Josefina Ricard, que a més és presidenta de l'Associació de Dones, i Mercè Mortés, que va treballar a l'oficina de turisme.
Ho veiem bé, tot està bé, que el poble se sinto viu, surts i no sembla un poble encantat.
És més, hi ha temporades molt fortes que jo tenia que no podia donar l'abast.
La desena edició del Gargar, que es farà de l'1 al 4 de maig, ha obert ja avui una exposició al carrer amb 16 plafons de gran format que recorren visualment la història del certamen.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Sentirem una gran declaració d'amor de Hansi Flick al Barça.
Cap al Barça, cap a Barcelona. És molt feliç aquí, però això no vol dir que s'hi quedi molts anys. Té contracte encara un any més, tots tranquils. Demà el Barça juga al camp del Leganés, partit de Lliga. L'equip ha d'aparcar, per tant, l'emoció del 4-0 de dimecres a la Champions i tornar-se a centrar en la Lliga. I el tècnic del Barça li dona molta importància al partit de demà, Ramon Salmurri, un partit on, per cert, de moment no hi veurem Dani Olmo.
No, Hansi està convençut de la mentalitat del seu equip, anuncia rotacions, tenint en compte el descàs que ha suposat el partit contra el Borussia Dortmund, i com dius, en aquestes rotacions no hi entra Dani Olmo, que es quedarà a Barcelona fent treball específic, segons ha explicat el tècnic. Un Hansi Flick admet que el seu equip l'ha vist avui cansat, però que demà veurà els resultats físics i a partir d'aquí decidirà el nivell de rotacions i l'11 titular. Tot i això, ha assegurat que el nivell físic de l'equip, diu, és top, i ha subratllat la importància del campionat de Lliga. Tot això, 8 partits, 8 finals pel tècnic.
There are only in La Liga only 8 matches to go to play.
A la Lliga només queden 8 partits, així que aquest dissabte és molt important. Un partit fora de casa, un rival que defensa molt bé i que quan té la pilota ataca molt bé. Hem d'anar amb cura amb això. Hem d'afrontar-lo amb la mateixa mentalitat i actitud que un partit de Champions. Així ens ho hem d'aprendre. Per a mi és important mostrar la nostra energia i ensenyar-la més de 90 minuts.
More than 90 minutes.
El Barça juga dissabte i diumenge ho fa el Real Madrid. Fliu diu que és l'escenari ideal, sempre i quan, òbviament, guanyis. Menció especial, per cert, Laia, per Íñigo Martínez. Un jugador clau per Flick, il·lustra la figura d'Íñigo, com els jugadors s'han entregat el seu missatge. Parlem, diu, el mateix vocabulari futbolístic amb l'estaf, i els jugadors en segueixen.
Doncs també paraules boniques cap a Íñigo Martínez, i el que dèiem a l'inici, declaració avui d'amor de Flick cap al Barça, perquè ha parlat de la seva renovació. Què ha dit?
A veure, l'Esport publicava aquesta setmana una reunió per la renovació del contracte de Hansi Flick fins al 2027. I com dius, avui Flick ha fet una declaració d'amor absoluta al club. Però compte, a veure, Flick ha començat dient: bé, ara necessitaré fer-vos una resposta llarga per explicar-vos en detall, diguem-ne, tota aquesta qüestió. I ha estat una resposta que dura 4 minuts. És, sens dubte, el rècord de resposta de Hansi Flick Laia a la sala de premsa. Una resposta on comença dient aquesta declaració d'amor al Barça per acabar dient que ell és un entrenador de contractes curts i d'any a any.
You know, I'm not a coach who wants to stay or want to sign.
No sóc un entrenador que vulgui seguir o firmar per tres temporades i dir que així tot està bé i així tinc el meu futur garantit. Jo no sóc així, sóc independent. Per a mi això funciona d'una altra manera en aquest moment. Una temporada, veiem com va i si tots estem contents amb tot plegat, un any més, pas a pas.
We are happy with this, okay, we can go on one more. Step by step, paso a paso.
Pas a pas vol anar amb la seva renovació. No sé si el president Joan Laporta ho diria així, segurament no, però com a mínim ahir el vam sentir, va presentar Barça Mobile, la nova operadora virtual del club, en col·laboració amb l'empresari Ruslan Virledeanu. El president del Barça va aprofitar la presentació per mostrar la seva eufòria pel moment de l'equip i parlar novament de les obres del Camp Nou, i tot això ens ho resumirà el Marcos García.
Joan Laporta encara està en un núvol pel 4-0 contra el Dortmund i ho explica així.
Va ser una nit màgica. Ara els companys dels mitjans de comunicació em preguntaven: escolta, com has passat la nit? Doncs mira, jo no volia que s'acabés.
Apunteu calendari, això que el reservat aneu seguint de... El següent punt del calendari pel nou Camp Nou, la porta.
A l'estiu del 2026 tindrem el millor estadi del món. Pràcticament segur, si no hi ha més imponderables, també en breus tornarem a jugar al nostre estadi.
El que d'aquest acte és que el producte estrella d'aquesta nova operadora virtual del Barça serà una targeta que permetrà connectivitat arreu del món. En col·laboració amb New Era, Visionary Group, i sobre la xarxa d'Orange es llança la Global Travel eSIM. Això vol dir que es pot tenir connectivitat mòbil a més de 170 països i els socis podran adquirir-la a través de l'app de Barça Mobile.
I abans el Salmurri ens explicava els elogis de Hansi Flick cap a Íñigo Martínez. Doncs avui el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha desestimat el recurs de l'Osasuna per l'alineació indeguda del Barça amb Íñigo Martínez.
Sí, recordeu, és del partit de Lliga jugat el 27 de març a Montjuïc. Íñigo no va jugar amb la selecció espanyola en aquella aturada per lesió, però el Barça el va incloure a l'11 titular. Això ja ens vau dir al reservat, que estava tot controladíssim. Doncs sí, està controladíssim. El comitè diu que l'Osasuna no té cap motiu per queixar-se'n i el Barça manté els 3 punts.
I l'equip femení, per la seva part, rep diumenge l'Atlètic de Madrid a les 12 al migdia, en la 25a jornada de Lliga, i en el que és un dels partits més complicats i més atractius també d'aquest tram final de la Lliga. Les blaugranes són líders amb 4 punts d'avantatge sobre el Madrid per la tercera posició de les matalasseres. Recordeu que aquest partit, per cert, aquest Barça-Atlètic de Madrid que juga a les 12, el podreu seguir també en directe per TV3. I Joan Laporta, que diumenge estarà pendent d'aquest partit, que dissabte estarà pendent del partit del Barça-Leganés, i avui té una altra cita important. Perquè avui és dia d'Eurolliga i jornada important pel Barça, perquè els blaugranes tanquen la fase regular rebent la Virtus de Bolonya, i avui l'equip Ernest Macià sabrà si es classifica directament pels play-offs o haurà d'anar a la repesca.
Sí, d'entrada sembla que ho té bé, no?, per anar als play-offs, perquè depèn de la seva pròpia victòria. Després de tota aquesta temporada amb tantes turbulències, dependre d'una victòria al Palau i contra un dels dos cuers de l'Eurolliga, la veritat és que sembla regalat, però ha sigut una temporada amb moltes lesions i el Barça podria, efectivament, com deies, acabar dintre de play-off a la 6a posició o fins i tot a la 5a. Aquest és Joan Peñarroya, que vol evitar de totes haver de jugar la setmana que ve al play-in.
Que ens agradaria estalviar-nos el play-in? És evident, poder tindre una setmana neta ens aniria força bé, però veurem què passa.
El Barça es va veure molt beneficiat ahir per la derrota inesperada, clara, a casa del Bayern, inesperada relativament, perquè jugava amb el Fenerbahçe, un equip de la part alta, però va ser molt clara. I el Madrid va guanyar l'últim segon amb un cop de dits de Tavares i podria fins i tot no entrar a play-off i quedar-se play-in, perquè això passi, el Barça ha de guanyar i ha de passar una cosa molt normal, que l'Efes guanyi el seu torn als Alguiris. En aquest sentit, el Barça acabaria 5è i el Madrid a play-in, però en canvi, si el conjunt turc perd, el Madrid acabarà 5è i el Barça 6è.
Doncs el Barça-Virtus de Bologna començarà a 8:45 i, com sempre, ja sabeu, tots els partits d'Eurolliga del Barça els podreu seguir a la transmissió en directe pel Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Per cert, Ernest, a la penya, una renovació.
Ante Tomic, la penya renova el seu MVP, l'MVP de la Lliga CB, amb un 21 de valoració, que està fent el millor any de la seva carrera als 38 anys. Déu-n'hi-do, Ante Tomic es queda fins al 2028, dues temporades més una d'opcional.
Tornem a parlar de futbol i de la Lliga, perquè avui hem sentit Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, que ha analitzat el partit de demà al camp del Celta. Els gallers, recordem, són 700 a la classificació. I els blanc i blaus, Sergi Andreu, que busquen allunyar-se encara més del descens.
Sí, arribaran amb la confiança reforçada pel 0-4 de Vallecas de fa uns dies. Jugaran demà a Balaïdos amb la mentalitat de fer un bon partit, de guanyar, convençuts que poden vèncer, que poden imposar-se a qualsevol camp. El tècnic Manolo González ha explicat avui que situa la permanència en els 40 punts i ha apel·lat a arribar-hi com més aviat millor.
Pensem cap als 40, però també és una cosa que al final els rivals de baix estan guanyant. Com l'altre dia el València Camp del Madrid, que ningú esperava que guanyés, i va guanyar Camp del Madrid. Llavors, hi ha resultats d'aquest tipus que fan que canviï una mica la visió dels 40 punts. Per això et dic que hem d'anar a fer els punts el més aviat possible, intentar que l'equip es salvi matemàticament no l'última jornada, si pot ser bastant abans.
Un parell de punts més. Un, sobre la continuïtat de Cabrera, que acaba contracte i està en converses amb el club per poder renovar. Ha dit explícitament Manolo González que voldria la seva continuïtat, la del central uruguaià. I sobre l'afer, sobre Álvaro Aguado, no s'ha volgut pronunciar. De fet, ha començat la roda de premsa Manolo González dient que no parlaria sobre l'afer Aguado, que ell no és el portaveu del club i que només s'ocupa de qüestions esportives. Això sí, ha explicat que Aguado viatjarà demà amb l'equip cap a Balaïdos.
Recordem l'afer Aguado?
Sí, les acusacions, investigacions sobre assetjament sexual el dia 23 de juny en una discoteca de Barcelona.
Se li ha demanat per això. A la roda de premsa hi ha hagut alguna pregunta, sí, també, tot i que ha dit, sí, que no volia parlar, però ha dit el tècnic que no es volia pronunciar al voltant d'aquesta qüestió. Per cert, el rival de l'Espanyol, el Celta, que crec que ha dit setzents, no, són setens.
Setens, sí, amb opcions a jugar a Europa la temporada que ve. Sí, sí.
I el Girona jugarà diumenge. Els de Michel visitaran al migdia al camp de l'Osasuna, rival directe a la classificació, i és que només un punt separen els dos equips. Els navarresos, Eduard Solà, que avantatgen en dues posicions els gironins.
Són dos dels equips amb les pitjors ratxes actualment a primera divisió i que estan en una situació que no s'esperaven fa algunes setmanes. El Girona buscarà el Sadar, trencar una ratxa de 8 jornades consecutives sense guanyar. També és la dada que té l'Osasuna, que també fa 8 jornades que no guanya. El Girona amb 3 punts sumats dels últims 24 i l'equip navarrès amb 5 de 24. Amb el Girona només amb una victòria a les 11 jornades de la segona volta i l'Osasuna amb només una victòria en els últims 18 partits. Ara són a 6 i 7 punts del descens, respectivament. Demà podrem sentir Michi. El de moment, des de Pamplona, fan gairebé la mateixa valoració que el Girona, i si no, sentiu el que diu el migcampista de l'Osasuna, Lucas Torró.
Teníamos una sensación muy buena y tienen de ganarle a cualquiera, ¿no? Ahora parece como que esta dinámica que hemos llevado hasta ahora pues como que no ha sido tan buena y a lo mejor te entran más dudas, miedo y tal, y tienes ese miedo de ahora de meterte ahí un poco abajo, y yo creo que con una victoria también el equipo cogería mucha confianza y moral, y es la que necesitamos y hay que focalizarla en este partido contra el Girona.
En el Girona confien a recuperar Ivan Martín, que s'ha perdut els dos últims partits i que s'ha entrenat amb normalitat durant aquesta setmana.
L'Osasuna Espanyol es juga diumenge i avui es juga el primer partit de la jornada al València-Sevilla a partir de les 9. Fem una pausa i seguim.
Catalunya migdia. A Òptica i Audiologia Universitària avancem la promoció de Sant Jordi amb la Super Setmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Celebra un Sant Jordi a la Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Cómo salir en la Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12 al quiosc, per només 17,95 € amb La Vanguardia.
¿Tú qué farías si tocan 2 milions d'euros?
La volta al món tapa forats a vendre pianos al tampón, tinc canvi el cotxe, veig el Tibet.
Doncs no ho he pensat, la veritat.
27 d'abril, sorteig de la Grossa de Sant Jordi. 2 milions per tu, 300 milions en accions socials per tothom. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I amb motor, el Mundial de MotoGP aquest cap de setmana es disputa a Qatar. El quart gran premi de la temporada suposa que Àlex Márquez estreni liderat i que per primera vegada aquesta temporada veiem el campió Jorge Martín en pista, Damià Aguilar.
Doncs per primera vegada aquesta temporada hem vist ja la MotoGP amb el dorsal 1 en pista en un cap de setmana de curses. Ha debutat Jorge Martín després de les seves lesions. Tots els pilots a pista ara per la primera sessió del cap de setmana. Encara queden 36 llargs minuts. Àlex Márquez com a líder, però alertant del potencial del seu germà en aquesta pista on tothom situa Pecco Bagnaia com el màxim favorit. Recordeu que aquesta primera sessió és una presa de contacte simplement i que a partir de les 7 la sessió canviarà 10 pilots a la Q2 i la resta a la repesca. I recordeu que fem les dues curses en directe pel Tot Gira aquest cap de setmana. Gran Premi de Qatar, cursa sprint dissabte i cursa de Gran Premi diumenge a les 2 a les 7 del vespre.
I als Països Baixos ha començat el Mundial Femení de Motociclisme.
Als primers entrenaments, la Sara Sánchez ha fet el segon millor temps al darrere de l'actual subcampiona Maria Herrera. A les 5 de la tarda, la classificació. I als primers entrenaments del Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1, el més ràpid ha estat Lando Norris amb el McLaren, també a les 5 segons lliures.
L'hem preparat molt a consciència de com és ella, que és una boxejadora que va més a la llarga distància, que és com més esgrima. Moltíssim orgull, moltíssim agraïment a tots els que fan possible que es pugui dur aquí un campionat d'Europa, que són els patrocinadors.
Aquesta que sentiu és Tania Álvarez, la boxejadora barcelonina, que demà pot revalidar el títol de campiona d'Europa de Supergall. El combat final l'enfrontarà la britànica Katie Healy demà al Casal Cultural de Castellbisbal a partir de les 6 de la tarda. Amb ella obrim l'agenda esportiva del cap de setmana, que també passarà pel bàsquet. Perquè es disputa la penúltima jornada de la Lliga regular, on dos equips catalans afronten una jornada que pot acabar sent decisiva a la Lliga femenina de bàsquet, Gerard Trevé.
L'Uni Girona pot tornar a l'Eurolliga si guanya el diumenge el partit de Lliga contra l'Encino i ho pot fer a casa davant la seva afició. A falta de dues jornades al final de Lliga, les gironines són segones, amb 3 punts d'avantatge respecte al Perfumeries Avenida. El tècnic de l'equip gironí, Roberto Íñiguez, ha parlat sobre la il·lusió d'assolir l'objectiu europeu.
Seguir en busca de l'objectiu i ya, bueno, nos queda un partido, ¿no? Como dije, muy ilusionado a ver si podemos sacarlo en casa, pero no pensando que va a ser fácil porque ya estamos viendo cómo son todos los partidos ahora y que todos los equipos juegan por cosas. Así que descansar y vuelta a casa y a preparar bien el domingo.
Pel que fa a la penya, les verdinegres poden assegurar-se els play-offs si guanyen el seu partit contra el Movistar Estudiantes, rival directe en aquesta lluita. El tècnic de la penya, Jordi Vizcaíno, ha reivindicat la feina feta per l'equip i és conscient que depenen d'elles mateixes.
Dur, però també il·lusionant. Llavors, nosaltres jo crec que quan acabem el partit d'Encino, que també va ser un partit molt dur i de més, crec que totes érem conscients del que havíem aconseguit, que guanyar un partit molt necessari, i crec que és una miqueta el que tenim en el cap, doncs que depenem de nosaltres mateixes, del nostre esforç i dels nostres resultats.
El partit entre l'Uni Girona i l'Encino es juga diumenge a les 7 de la tarda i el de la penya contra el Movistar Estudiantes a les 12 del migdia.
I el Puigcerdà, després de guanyar la Lliga fa 15 dies, pot aconseguir ara el doblet. Aquest cap de setmana es disputa la fase final de la Copa d'Hoquei Gel i els ceretans són l'únic equip català que hi participa a Montserraia.
I s'enfronten demà a les 4 de la tarda en semifinals a l'Uarte Navarrés a Jaca Osca. Després de guanyar la final de la Lliga contra Jaca, el Puigcerdà busca el doblet, que fa molts anys que no aconsegueix. Salva Bernola, entrenador del Puigcerdà.
Que l'equip està preparat per afrontar aquesta Final Four, aquesta primera final que jugarem contra l'Uarte, i també un moment històric, no?, d'intentar fer doblet, que fa molts anys que no es fa. L'últim va ser el 2008. I, bueno, tota la setmana hem estat mentalitzant els jugadors que és un moment per acabar bé l'any, per intentar fer el doblet i fer història, i a nivell de club també, pues, poder aconseguir doblet i la Copa de la Reina que s'ha assolit també a l'equip femení. Seria únic a la història del club.
Si passa a la final de Copa, el Puigcerdà jugarà contra el guanyador de l'altra semifinal que disputaran demà el Haka, rei de copes, amb 17 al seu palmarès, i el Maja de Honda. La final de la Copa d'Hoquei Gel serà diumenge a les 4 de la tarda. Mentrestant, avui comença a Reus el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic de Grups de Show. A la competició de grups grans hi ha l'Olot, el Girona, el Celrà i el Massanet. L'Olot defensa el títol i el Girona va guanyar l'últim Campionat de Catalunya. A la competició de grups petits hi trobem l'Olot, el Figueres i el Bescanó.
La Titan Desert, la cursa de bicicleta de muntanya que es disputa per etapes al desert del Sàhara, arriba enguany a la 19a edició. Es disputarà de l'1 al 6 de maig i avui s'ha presentat un equip molt especial, Guillem Amargant.
L'Institut Gutmann ha presentat aquest matí dos equips formats per pacients amb discapacitat neurològica i professionals del centre. El projecte vol demostrar que l'esport pot ser una eina per a la rehabilitació i la reintegració social després d'una lesió neurològica. Sentim l'impulsor de la proposta, Àlex Del Arco, que també correrà la cursa.
L'objectiu és arribar. És arribar i pensa que hi ha molts enemics, o sigui, molts enemics per a tothom, però aquí també té molts enemics també en quant al pacient amb dany cerebral busca molt el seu confort i les seves zones de tranquil·litat i seguretat. Sortir d'allà, que tothom voldrem deixar-ho, lidiar amb això potser serà el més complicat, eh?
Els corredors s'enfrontaran a 6 etapes i 550 quilòmetres enmig del desert del Marroc, amb l'objectiu principal d'acabar la cursa i demostrar que les lesions neurològiques no són una barrera per a la inclusió social.
I com cada divendres us fem una recomanació des de la redacció d'Esports, avui toca fer cas a l'Eudald Serra, que ens recomana això.
Doncs avui he triat l'AIA, la regata Oxford-Cambridge o de Boat Race, com es coneix a Anglaterra, que viurà la seva 170 edició, categoria masculina, i la 79 a la femenina. I és que si exceptuem els anys de la Primera i Segona Guerra Mundial i els de la pandèmia de la Covid, estem parlant d'una rivalitat de 195 anys. En dones, la primera cursa va ser el 1927 i ininterrompudament des del 1964. Qui defensa el títol? Cambridge, tant en homes com en dones. I atenció, perquè l'Oxford Cambridge és l'esdeveniment esportiu amateur més seguit per televisió. Es calcula que demà més de 600 milions de persones seguiran en regata en directe per televisió a tot el món.
Doncs si seguim informació esportiva, més esports. Avui a les 7 amb el Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.